10 i 32 del matí. Sabíeu que només un 17% dels catalans diu que té una qualitat del son excel·lent? La resta, el 83%, pateix algun tipus d'anomalia en el son. Avui és el Dia Mundial del Son i l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, acull a partir de les 11 del matí una xerrada sobre el son i els seus trastorns a càrrec d'Eduard Esteller, del Servei d'Otorinolaringologia de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, i d'Eduard Estivill, codirector de la Unitat de Patologia del Son de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya i director també de la Clínica del Son de l'Institut Universitari de Xeus de Barcelona. A hores d'ara ens acompanya el doctor Estivill. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
I de primeres, permetin que li pregunti com ha dormit aquesta nit.
Jo sóc com tothom, a vegades dormo bé, a vegades dormo malament, però bueno, no, tinc un bon metge, eh? Conec el doctor Estivill i ell m'ho arregla.
Això està bé, no? Té via directa, això per suposat. Escolti, la gent dona prou importància a gaudir d'un son de qualitat?
No, encara hi ha molta gent que menysprea el dormir. Cada vegada, per sort, tant per a les difusions que es fan a les àrees mèdiques, però sobretot també els que feu vosaltres, els mitjans de comunicació, la gent va agafant més consciència que dormir és l'activitat més important que fem al llarg de la nostra vida. De fet, si nosaltres arribem als 90 anys, haurem dormit 30 anys de la nostra vida.
Carai.
I perquè realment el son és un taller de reparació i restauració de tot el que gastem durant el dia. Si nosaltres no dormíssim, si aquest taller no funcionés, si no reparéssim tot el que gastem, si no memoritzéssim tot el que aprenem, que tot això ho fem mentre dormim, doncs no podríem estar desperts. Per això la qualitat de vida està directament relacionada amb la qualitat del nostre son. Però sí que és cert el que dius, és a dir, que encara hi ha que donar molta difusió a la importància del dormir, perquè si no el problema que tindrem és que les patologies del son cada vegada en sabem una miqueta més i sabem les repercussions que tenen el dia següent. Per exemple, amb l'obesitat, per exemple, amb la hipertensió, i analiem amb coses com l'ansietat, les depressions, el rendiment laboral, és a dir, afecta a totes les esferes de la nostra vida el dormir.
Quantes hores ha de dormir al dia? Depèn de la persona o hi ha un número d'hores que seria l'idoni?
Entenent aquesta idea que acabo d'explicar, és que el son és un taller de reparació i restauració, entendrem que les necessitats d'hores de son són diferents en funció de l'edat que tenim. Un nen de 4 anys que es mou molt, que pren moltes coses, significa que el taller, el son, ha de durar com a mínim 10-11 hores. En canvi, un adult amb 7-8 hores, més aviat 8 que 7, en té suficient, perquè ja no ens movem tant, perquè ja no aprenem tant. I, en canvi, a mesura que ens fem grans, a partir dels 60-65 anys, aquest taller ja no necessita treballar tant. Per això, una persona més gran, amb 5-6 hores a la nit, en té prou, però ha de completar el seu son durant el dia amb una o dues petites siestes de 10-15-20 minutets.
Mm-hmm. Ara, per ara, en la societat que vivim, quins serien els trastorns més habituals en el son?
Bé, el més habitual és el mal dormir. I la causa d'aquest mal dormir, que n'hi ha més de 40 diferents, però la causa més important seria el tipus de vida que ens toca d'alguna manera viure. L'acúmul de tensió, ansietat, preocupacions durant el dia fa que el cervell, quan arribem a la nit, li sigui molt difícil de desconnectar. I això fa que el son no pugui aparèixer d'una forma normal. Així tenim aquesta gent, que són totalment normals, que no tenen cap malaltia, però en canvi se'n van al llit, o bé els costa començar a dormir, o bé es desperten massa d'hora durant la nit. I això fa doncs, que el seu rendiment durant el dia doncs, sigui, tal com hem explicat abans, molt defectuós.
Sí, sí, sí. Clar, perquè no és el mateix... Diguem que hi hauria tres diferències. Dormir bé, dormir poc o no dormir directament, o... i l'últim seria dormir malament, que aquest seria potser el cas que més preocupa ara mateix.
Totalment cert, és a dir, una cosa és que si en comptes de 2.008 hores en dormim 6, doncs això vol dir que anem curts de son, i això també té conseqüències i molt clares a l'endemà. Avui dia sabem que Espanya és un país que dormim 40-45 minuts menys que el rest dels europeus. Ens anem a dormir molt més tard i en canvi ens llevem a la mateixa hora. Aquesta seria una de les conseqüències més importants de no dormir bé o dormir poc, diguem-ne, és a dir, que el rendiment ens afecta. Però l'altra, tal com molt bé tu dius, és aquesta idea de que una cosa és dormir i l'altra descansar. Igual nosaltres podem estar en el llit aquestes 8 hores que ens sembla que dormim, però que en canvi l'endemà sentim que la sensació del son no ha sigut reparador. Això significa que han passat algunes coses durant la nit. I aquest és una mica el motiu d'aquest Dia Mundial celebrem aquí o que difundim aquí a l'Hospital General de Catalunya, que és que la respiració ha de ser normal mentre dormim. La gent, com saps molt bé, fa sorolls mentre dorm, sí, sí. I fa aquests sorolls tan característics que tothom coneix pels roncs. Abans pensàvem que quan més roncava, més bé es descansava, i això no és cert en absolut. El ronc és un soroll que significa una dificultat o que s'expressa una dificultat del nostre son. És a dir, se'ns tanca aquesta canyeria, que és la que fa entrar i sortir l'aire des del nas fins als nostres pulmons. Per això és tan important que controlem bé aquesta respiració i fem el diagnòstic i sobretot fem tractaments per tot el que són els roncs i sobretot aquestes parades respiratòries que fem durant el son, que se'n diuen les apnees. Uh-huh. I és que això avui en dia també sabem que pot afectar els nens. Un 2% dels nens ronquen, tenen apnees, i en els nens encara és més important fer el diagnòstic, perquè el son dels nens és tan important en el que és el desenvolupament del seu cervell, que si aquest nen no dorm bé, pot arribar a tenir problemes de creixement, problemes intel·lectuals, problemes de conducta, problemes d'irritabilitat, i tot això és conseqüència d'aquest ronc que fa que no descansin bé durant la nit.
Clar, depèn totalment quan estem desperts de com hem dormit. En aquest cas, vostè parlava dels roncs, per exemple, i clar, hi ha gent que potser pensa que això no és un problema de salut i no li dona la importància que hauria. Normalment sempre està relacionat aquest son de baixa qualitat amb roncar?
És una de les causes, n'hi ha més. Una de les causes claríssimes, potser la més important, sí que són els roncs i les apnees, però hi ha altres situacions. Per exemple, la que explicava abans, sí. L'acumulació d'ansietat, estrès durant la nit, fa que aquest son no pugui profunditzar. Es produeixen, per culpa d'aquest acumul de tensió i ansietat, petits microdespertars. Hi ha altres causes, per exemple, el que són, saps, aquesta gent que quan dormen donen com sotregades, donen com patades, sí. I això fa que aquestes patades doncs despertin a la persona, no la deixin descansar correctament. Tot això són situacions que poden donar aquest mal dormir. Per això és important que quan una persona descansa malament vagi a una unitat del son. Aquí, en l'Hospital General de Catalunya, fa més de 14 anys que tenim aquesta unitat, hem atès a moltíssims pacients i hem fet el diagnòstic i sobretot els hem ajudat, perquè això fa que aquesta gent, després doncs, solucionant el seu problema, puguin viure molt millor.
Algú podria dir, clar, és que jo sóc així, jo dormo d'aquesta manera, sóc molt inquiet, ronco o tinc o qualsevol altra manera de dormir. Sí, com sigui, es pot canviar la manera que tenim de dormir.
Totalment, és a dir, abans, fins i tot els metges pensàvem que amb el son no podíem fer res, que com molt li podíem donar una pastilla, que la majoria de vegades no solucionava el problema, que si roncàvem doncs era una cosa normal, i no fa gaire d'això, no fa gaires anys que pensàvem això. Per sort, doncs, la medicina del son ha evolucionat, cada vegada hi ha més especialistes, cada vegada hi ha més unitats de son, sobretot a Catalunya en tenim a quasi tots els hospitals, i això fa doncs, que, tal com molt bé dius, la gent hagi d'entendre que dormir malament no és normal, que es pot canviar, que es pot arreglar, que es pot tractar, que roncar no és normal, que quan més es ronca, pitjor es descansa, i que això afecta tant a nens com a adults.
Hi ha una altra cosa, que això ja és a vegades fins i tot més a nivell personal meu que no pas una altra cosa, però el son és...
Aprofites per fer una consulta.
Aprofito pràcticament, sí senyor, escolti, el son és...
És broma.
Doncs no, poca conya. El son és recuperable? És a dir, si entre setmanes dorm molt poquet i al cap de setmana es dorm molt, això compensa una cosa amb l'altra?
Aquesta pregunta és importantíssima, perquè això és el que pensa molta gent. És a dir, dormen només 5-6 hores durant la setmana i pensen que el cap de setmana recuperen. Això és impossible, el son no recupera. El son es perd com el temps. Com a molt, quan tu dorms només 5 hores cada dia de la setmana i intentes recuperar el dissabte o el divendres, dormiràs només un 10-20% més del que has perdut. Una mica en fixa't, això s'entén molt bé si tu... Ningú diu, per exemple, no, jo només menjo o només dino els dilluns i després recupero el cap de setmana. Doncs això és impossible, perquè et moriràs de gana els altres dies. Doncs aquí amb el son passa exactament igual. De fet, dormim avui per estar bé, o hem dormit aquesta nit passada, per estar bé avui al dematí, no per estar bé el dissabte. O sigui que s'entén clarament que cada dia hem de dormir les 8 hores que ens toquen. I aquest és el problema, bàsicament, de la gent de la nostra societat. És a dir, com t'he dit abans, això és anar curt de son. i anar curt de son significa un 20% més de possibilitats d'errors a la teva feina, sobretot, per exemple, conduint, de concentració, i encara que ens sembli que ho aguantem tot, doncs això no és veritat.
Exacte. A més, ara per ara també un dels punts que vostè tracta més, diguem, experiència, és la son aplicada a les criatures, als nanos. Ara mateix els nens tenen un ritme diferent, un ritme de vida adaptat al que tenen seus pares. Al final, un ritme frenètic, estressant, això al final el repercuteix. Sí, com sigui, depèn que el nen tingui un son independentment bo o tota la família hauria de mantenir un ritme de vida i de son, per tant, que fos raonable i saludable.
És molt interessant aquest comentari que fa. Sí que és veritat que la societat actual porta els nens a fer una sèrie d'activitats que potser fa 20 anys o 15 anys no fèiem, no? És a dir, ara estan plens d'una una exigència importantíssima a les escoles, perquè ara des de molt petits els hi ensenyen molt bé i moltes coses, doncs que després els hi fem fer extraescolars, però els pares treballem, no tenim temps d'estar amb ells, estan totalment sempre connectats amb tot el que són les xarxes socials. És a dir, tot això no és ni bon ni dolent, sinó que és un producte de la nostra societat. Però sí que hem d'aprendre a controlar aquestes situacions. El nen necessita ordre, el nen necessita unes hores de son, que són com a mínim, en funció de l'edat, ja et dic que són 10-11 hores cada nit, i els pares han de ser conscients, han d'establir aquestes rutines, que l'important no és el temps que estiguin amb el nen, sinó la qualitat que estiguin amb aquests nens. És a dir, no és el mateix que un pare i una mare li donin una tablet amb un nano perquè es distregui, clar, i així es pensen que el nen és feliç. És molt millor estar al costat d'ell, cantar-li una cançó, explicar-li un conte, o fins i tot fer un joc conjunt amb una tablet, però fer-ho conjunt, és a dir, que hi hagi comunicació entre els pares i els nens.
Doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Son de l'Institut Universitari de Xeus de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i tant de bo tothom pugui dormir molt bé aquesta nit després de la conferència que oferiran al CAP i l'Hospital General de Catalunya.
Encantat d'estar amb vosaltres i fins una altra.
Fins la propera.
Adeu.